Avui, per començar, parlem de tres bones notícies, i les tres del món dels esports. La primera, Marc Márquez, que ja sabeu que ha patit un periple d'una greu lesió amb tres operacions, amb un braç que encara no està al 100%, que s'està curant encara. Després de més de 580 dies, ahir va tornar a guanyar una cursa, i ho va fer de la manera que ens té acostumats. Per cert, va ser a Alemanya, al circuit de Nürburgring, i va ser la seva 11a victòria consecutiva. L'any passat no es va córrer en aquest circuit, ell ja es va perdre la temporada, aquest any sí ha tornat a córrer i ha tornat a guanyar. 11 vegades que ha corregut aquí, 11 vegades que ha guanyat, les 11 darreres. La segona bona notícia, el triplet històric del Lleida Llista d'hoquei. Ahir, a la mitja part, ningú creia, o poca gent creia, en la remuntada. S'estava perdent 0-2. Finalment, campions, 6-3. Han guanyat per tercera vegada consecutiva i és l'únic equip que ho ha fet, la Europe Cup. Per tant, enhorabona al Lleida Llista. I també ascens històric del CB Lleida. Pugen a la Lliga Femenina 2 al derrotar el filial del València. Per tant, tres notícies, tres bones notícies que ens deixa el món dels esports. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Comencem setmana, la setmana de Sant Joan, la de final de curs, la d'estiu, la primera d'estiu. Aquesta és la setmana que comencem avui. Avui dilluns, 21 de juny del 2021, pràcticament 22 minuts per sobre de les 12, hores d'ara ja fregant els 26 graus a la ciutat de Lleida amb un ambient ennuvolat. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També buscarem la darrera hora informativa de les comarques de Lleida. Parlarem amb el Lluís Quí, de la delegació a Lleida dels gestors de Catalunya, perquè s'acaben els dies, s'acaben. Estem al final ja del període per poder presentar la declaració de la renda. A vegades ens fa ràbia, però s'ha de fer, i com que s'ha de fer, quan abans ho facis millor. El darrer dia és aquest diumenge, si la vols domiciliar i et surt a pagar, i si no la vols domiciliar fins al 30, però vaja, com sempre et dic, si pots, no t'esperis al darrer dia. Parlarem amb el Lluís Quí i també posarem somriures a les cares de la gent. Ho farem amb el Joel Carneser i amb el seu espai Algú ha fet. Amb tot això ens plantem a la una. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González, i a partir de 2:15, la radiografia amb l'Albert Escuer, Xavi Pérez i Vanessa Ortega, amb ells i ella parlarem del CB Lleida, de Marc Márquez, del Lleida Llista i de totes les notícies del món dels esports de les comarques de Lleida. Ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixin predominant els cels poc ennuvolats o clars amb núvols d'evolució diurna al Pirineu, on no es descarten ruixats ocasionals, principalment a últimes hores i a zones més occidentals. Pel que fa a les temperatures, avui són lleugerament més altes, amb unes màximes previstes de 28 graus a Lleida, de 27 a Balaguer i a Tàrrega, de 26 a la Seu d'Urgell i de 21 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà fluix de l'oest i del sud-oest. Si mirem ara la jornada de demà dimarts, esperem intervals ennuvolats al cel amb núvols d'evolució diurna. Al Pirineu a la tarda s'esperen xàfecs que podran anar acompanyats de tempesta. Per últim, les temperatures diurnes demà no canviaran gaire, amb unes màximes previstes de 28 graus a Lleida capital i a Balaguer, de 28 també a Tàrrega, de 25 a la Seu d'Urgell i de 19 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, com dèiem, fregant els 26 graus, busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Dilluns més que hem de començar parlant de successos i de víctimes mortals, la xarxa viària lleidatana i també una víctima mortal a conseqüència d'un accident de treball amb un tractor, que és un degoteig constant els darrers anys a les comarques de Lleida. Suposo que ja han augmentat les mesures de seguretat, però quan has de donar aquesta notícia és dur. Un veí de Soses, de 43 anys, va morir divendres al matí embolcat el tractor que conduïa en una finca agrícola de la localitat. Segons han explicat els Mossos d'Esquadra, l'home estava treballant en un bancal d'arbres quan una de les rodes del tractor va relliscar i, a conseqüència, el vehicle va volcar i l'home va quedar atrapat sense que es pogués fer res per salvar-li la vida. L'avís el va donar un testimoni que va trucar al 112 als voltants de... faltaven 5 minuts, per 3 quarts d'11 del matí. Fins al lloc es van... fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses patrulles de Mossos, dotacions dels bombers i unitat del SEM. I, vaja, que no es va poder fer res per salvar-li la vida. Pare de família, dos filles de 10 anys i la seva dona embarassada, de 9 mesos. 43 anys. Veí de Serós, ella de Soses, en fi, dos poblacions que han quedat marcadíssimes amb un cap de setmana negre, tu miris per on tu miris. No hi ha pels 43 anys, que repeteixo, és trist i nefast que mori una persona de 43, de 12 o de 94. Tant se val. Si no tocava, no tocava. Amb un maleït accident, amb un tractor implicat altra vegada. Altra vegada. Sé que van augmentant les mesures de seguretat per protegir a la gent que treballa amb aquestes eines de treball, que són comuns a les nostres terres, i sé que quan ve un nou canvi, una nova mesura de seguretat, protestem per norma, perquè a l'ésser humà això dels canvis no ens agrada, però de veritat que s'hi ha de posar fre ja, perquè és que és un degoteig habitual, habitual, per desgràcia, almenys a les nostres contrades. En fi, una família destrossada, tu miris per on tu miris. També un cap de setmana tràgic a la xarxa viària lleidatana. Dues persones van morir i una tercera va resultar ferida crítica en un accident a la C-14 a Basella, a l'Alt Urgell. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, va passar dissabte. El sinistre va tenir lloc pràcticament a 9:15 del matí al punt quilomètric 128. Per causes que s'estan investigant, es va produir una col·lisió entre tres turismes i un autobús. Primer van xocar dos dels vehicles i la resta de vehicles ho van fer posteriorment. Com a conseqüència de l'accident, van morir dues persones, EPO de 24 anys i AFF de 43, i resident a Andorra. Una tercera persona, ferida crítica, va ser traslladada a l'Hospital Partaulí de Sabadell. Dues més van resultar ferides lleus i van ser traslladades a l'Hospital de la Seu d'Urgell. En l'autobús només hi viatjaven el conductor i dues guies que van resultar il·lesos. Arran de la incidència, evidentment, es van desplaçar patrulles de Mossos d'Esquadra, dotacions dels bombers de la Generalitat i dues unitats d'helicòpters medicalitzats. Amb aquestes, ull, ja són 58 víctimes en accidents de trànsit des de principis d'any. Com dèiem, són massa. I s'ha notat, des que es va acabar l'estat d'alarma i el toc de queda de la primera setmana del mes de maig, aquestes víctimes mortals són a nivell de tot Catalunya. A Lleida són 14, de les quals 7 són des del maig. Estàs informat. 14 que li hem de sumar aquestes dues, 16, de les quals 9 des del maig. És una xifra altíssima, per tant, ull, si sortiu a la xarxa viària, no li hem d'agafar por al cotxe, ens hem de desplaçar quan sigui necessari, però ho hem de fer amb 6 ulls, no amb 4, amb 6, perquè de vegades potser nosaltres no tinguem la culpa. Els Mossos d'Esquadra també han detingut aquest cap de setmana un veí de Vilanova i la Geltrú, de 52 anys i nacionalitat espanyola, com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat del trànsit i un delicte de lesions per imprudència greu. Els fets van tenir lloc cap a 11:15 del matí, quan els Mossos van rebre l'avís d'un accident dins de la població d'Ivars d'Urgell, al Pla d'Urgell. Una dona de 77 anys havia estat atropellada per un turisme que havia fugit del lloc sense aturar-se. Els agents van començar les indagacions que van permetre detectar el vehicle i el presumpte conductor que s'havia amagat dins d'una casa propera. Per tant, atropellament, fugida i no prestar auxili. Per tant, anar sumant. Només ens falta això. que atropellem persones i ens donguem a la fuga. En fi, canviant radicalment de tema, obrim plana local. L'Ajuntament de Lleida impulsa un pla de reactivació socioeconòmica de la ciutat que preveu invertir 7 milions d'euros en 3 anys. Puello anuncia per a mitjans del 2022 la primera fase de consolidació del polígon industrial de Torreblanca 4 Pilans. És una primera fase. I ja preocupació per les filtracions d'aigua que es continuen produint al turó de la Seu Vella, perquè poden afectar als fonaments o a les muralles o a trossos de l'edificació del turó de la Seu Vella. Des de l'Associació Amics de la Seu Vella han manifestat la seva inquietud per aquestes freqüents fuites d'aigua ben visibles als accessos i al temple, i que amenacen amb tornar a provocar esllavissades a la muralla, com ja va passar el 27 d'abril, quan es va produir un gran despreniment de pedres entre el baluard de l'Oguiny i el de la Reina, que va obligar a tallar l'accés al recinte, la ronda de la Seu Vella i la sortida del pàrquing de l'Auditori. Recordem que aquella esllavissada ja es va concloure que va ser pel degoteig d'una canonada, doncs, que tenia pèrdues. I a poc, gota a gota, en fi, aquest cap de setmana s'ha pogut tornar a veure una altra filtració d'aigua que provenia d'un registre d'aigües, però aquestes aigües es van filtrant i van fent mal. Falta de manteniment al turó de la Seu Vella, tu miris per on tu miris. I la Mariola vol unes piscines públiques, i si la remodelació de les que hi ha al turó de Gardeny és inviable, exigeix unes instal·lacions noves i més properes al barri, que ara mateix se sent discriminat per la paeria. La Mariola no pot ser l'únic gran barri de Lleida que no té piscines públiques. Recordem que tant Magranes com la Mariola es van quedar sense l'obertura de piscines i que després de la pressió popular l'Ajuntament va fer marxa enrere i van decidir obrir sense data les de Magranes. No així les de la Mariola, que s'han quedat sense piscines aquest estiu. I Camarasa, anem a territori ara. Camarasa enceta la temporada de bany al riu Segre amb més mesures preventives per evitar ofegaments. L'Ajuntament prohibeix accedir al pont trencat i també delimita zones de bany i pícnic per evitar actituds incíviques. I és que banyar-se al riu, on et recomanen que es pot fer, i fent-ho amb el sentit comú i seguint totes les normes cíviques, no ha de ser ni és perillós. S'ha fet tota la vida. I és veritat que alguna vegada ha passat alguna desgràcia, i quan ha passat, quan estudies per què ha passat, descartant que no sigui, doncs, per un tema de força major, de malaltia, sempre ha estat perquè s'ha fet de manera on no s'havia de fer o com no s'havia de fer. Per tant, seguint totes les normes, banyar-se el riu i els llocs on està indicat és segur. Mig centenar de persones s'han manifestat a Balaguer a favor dels migrants i refugiats i per demanar prou murs. Els convocants han demanat acollir i denuncien les polítiques exteriors europees i el racisme institucional. Això d'anomenar racistes a d'altres es veu que està de moda i que és barat fer-ho. Aquí, a la mínima de canvi, doncs tu a l'altra persona dius que és racista i ja està. Reitero que de tant fer anar aquesta paraula amb maneres que no s'haurien de fer, o no justificades o no comprovades, acabarà perdent la força, i llavors quan una persona sigui víctima d'una actitud racista, perdrà tota la força i potser la perdrem entremig del soroll institucional i del soroll mediàtic del dia a dia. Són paraules que s'han de fer anar quan s'han de fer anar. I l'Ajuntament de Tàrrega iniciarà el juliol la rehabilitació de l'antic edifici comercial i residencial de Cal Trepat. L'import de les obres és de 412.000 euros i l'immoble acollirà un alberg de pelegrins i espais destinats a Fira Tàrrega. Parlem de les xifres de la pandèmia. Salut ha notificat avui dilluns 3 nous casos de Covid-19 confirmats a tota la província de Lleida. Tots al Pla de Lleida. 3 a tota la província de les darreres 24 hores. És dilluns, evidentment, eh? Però és una bona notícia. Pel que fa a les persones ingressades, n'hi ha 16 als hospitals del Pla, 2 més que ahir, i 2 als centres del Pirineu, un més que ahir. La xifra de defuncions es manté en 818 des de dimecres passat. Les xifres ens diuen que al Pla de Lleida el risc de rebrot està als 34 punts i la RT al 0,76, A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot està als 44 punts i la RT Ull a l'1,44. I a nivell de tot Catalunya, el risc de rebrot està als 84 punts i la RT s'enfila fins al 0,99. Fem una pausa ràpida i de seguida parlem de la declaració de la renda.
RJB, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973-1082-91 i a rjbagricola.com.
Este verano disfruta de los Pirineos con Snow Hotels.
Snow Hotels te ofrece diferentes alojamientos hoteleros y apartamentos en las montañas de Navarra, Huesca y Lleida.
En el Valle del Roncal, Hotel Isaba.
En el Valle de Tena, Hotel Formigal.
En el Valle de Benasque, en el pueblo de Cerler, Hotel y Apartamentos Edelweiss.
En Boitaúi, Hotel y Apartamentos Baidabui.
Y en Vall d'Aran, a pocos kilómetros de Baqueira Beret, Hotel y Apartamentos Montrubies. Información y reservas en snowhotels.com.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
S'està acabant el curs, bueno, tècnicament podríem dir que ja s'ha acabat. Quan dic el curs, parlo del curs escolar, tot i que a primària i als instituts fins demà encara hi van, però ja està dat i beneït el curs. El que també s'està acabant són els dies per presentar la declaració de la renda, que estem parlant de l'exercici de l'any 2020, un any en el que ja vam tenir, doncs, 9 mesos ben bé d'ERTOs, de pandèmia i d'històries. Per tant, és una declaració que convé que te la mires una mica i que acudeixis on en saben, que és els gestors. Mira, avui parlem amb en Lluís Quí, que és el secretari de la delegació del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya a la demarcació de Lleida. Lluís, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Bueno, s'està acabant el curs també.
Anar resistint.
Clar, escolta, anem a recordar les dates, perquè s'acaben els dies per presentar la declaració de la renda,
sí,
també.
Sí, bo, més que ho tinguem present, perquè entre mig ja també el festiu el dia 24. Clar. A veure, el plaç per domiciliar les declaracions de renda positives per domiciliar s'acaba el dia 25. Sí. Per domiciliar.
Això aquest divendres.
Exactament. Posteriorment, fins al dia 30, també se poden presentar les positives, però aleshores ja està que demanar a través de l'entitat bancària el que se'n diu l'NRC per poder fer la presentació. Mm-hmm. Però, clar, ja tens que ficar en contacte a la teua entitat bancària. Bueno, és una miqueteta, ja més entre bancs, a fer això. Lo ideal és que el dia 25 el que surti a pagar se pugui domiciliar, que quede ben domiciliat, a la possibilitat, evidentment, de fer el fraccionament de pagament en dos cops, 60% ara, 5 de novembre el 40%, i te n'oblides. I en quant a les negatives o en dret a devolució, fins al dia 30 és el plaç.
Mm-hmm. Per tant, estem a 9 dies del màxim.
Sí, avui és dia 21, 9 dies.
Que
és les positives que de dimarts, dimecres, divendres, dijous festiu.
Clar.
Semi.
Si encara no hi heu anat, acudiu a la vostra gestora o al vostre gestor de confiança, que al final sí, ells ja en tenen.
Sisplau, perquè...
I us estalviareu algun mal de cap, eh?
Sí, hi ha alguna sanció, no?
Sí, bueno, recordo que l'Estat et fa un esborrany, però sí, que no es fa responsable de si està malament.
No.
O sigui, si hi ha un error amb aquell esborrany i nosaltres no el detectem i l'aprovem, després ens poden reclamar. Per tant, cuideu amb això de l'esborrany, perquè jo conec molts casos de gent... Oh, però escolti, si l'esborrany me'l fa l'Estat, ja, però l'Estat també et diu que et fa l'esborrany, però comprova-ho.
El que la persona que el contribuent és la persona que té que repassar-ho i és el que presenta l'autoliquidació, la qual ell és el responsable.
Clar, anem a recordar també tot el tema d'ERTOs, sí, de persones que potser hi ha un tant percent de persones que no havia de presentar o no ho feien, de presentar la declaració, però que si han estat amb ERTO, aquest any sí que li toque, perquè hauran percebut salari de dos llocs diferents, per entendre'ns, i per tant estan obligades a fer-les, eh?
Efectivament, el cas és el clàssic de que una persona, un treballador o treballadora, pues que cobre, no sé, 17, 18 mil, bueno, fins a 22 mil, o sigui, encara pot arribar, no sé, a 21.500, i en la retenció que li practicava l'empresa no tenia obligació de fer la declaració de renta, no tenia obligació. La podia fer pues, en cas de que tingués una dreta d'evolució, en quant no sé, una hipoteca, un naixement d'un fill que no estava contemplat, bueno, aquestes circumstàncies. Però ara aquest any, al rebre una prestació del CEPE, sempre que supere els 1.500 euros, i aleshores ja té dos preceptors. Llavors el límit baixa a 14.000 euros. O sigui que pot ser que una persona cobre 18.000 de l'empresa i 3.500 del CEPE, en el qual no arribaré a 22, però passa de 14.000 i el segon preceptor passa de 1.500, en el qual li genera l'obligació. I en molts casos el pagar.
No, anem a recordar-ho. Primer això, que et surti a pagar, però que l'has de fer, que l'has de fer.
Sí, sobretot se t'ha de fer, perquè després l'agència tributària coneix les dades, i és molt fàcil de fer un requeriment o invitant-te a que facis la declaració, però claro, en sanció, interès o de demora.
Clar, això anava a dir, si ara resulta que ens descuidem, aviam, no s'acaba el món, l'hauré d'acabar fent igualment, però després, a part de si em surt a pagar, hi haurà una sanció i els interessos de demora.
Efectivament.
Que al final, vull dir, no t'escapes d'això.
Sí, sobretot ja que tindreu en compte, perquè claro, no val a dir, no, mira, és que jo no la feia, que tal, total, que no arribo, que tal. Bueno, però tenim que veure les matisacions, això, la premsa, nosaltres, l'agència tributària, tothom n'han fet molt incís i molt recordatori, en el qual tampoc no podem alegar ignorància. No, és que jo pensava que jo sabia, no, és que me van dir, que tal. No, totes les coses són com són. Hi ha que complir més.
Correcte.
Bueno, el tema de les nostres obligacions.
El tema de la declaració, sempre he dit el mateix, escolta, a ningú ens agrada pagar, però s'ha de fer. I si ho volem canviar-ho, s'haurà de canviar la llei, però de moment ho s'ha de fer, per tant, no us descuideu, perquè després venen les sancions
no,
i és un problema.
No, perquè quede tot a última hora, després les coses que tenen que fer de pressa i corrent, i també pot sorgir amb tantes presses i tantes qüestions pues, de que involuntàriament hi hagi algun error.
Evidentment.
Per això hem tingut des de mitjans del mes d'abril.
Sí. Estem parlant amb el Lluís Quí, que és el secretari de la delegació del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya, la demarcació de Lleida, les gestores i els gestors que estan per ajudar-vos. A més, ells ja saben de què va tota la història, saben totes les excepcions i ho saben tot, i t'ho faran. I escolta, si cada any vas anant al mateix o a la mateixa, ja et coneixen i agafes aquella confiança.
Sabem les particularitats de cada contribuent, etcètera. Sí, és interessant.
S'ha d'agafar una bona relació també, eh?
Sí, llavors ja també, però bueno, ja coneixes el cas, ja saps què és això, que és allò, d'on ve, aquesta hipoteca, si t'hi pots deduir, no, és que aquesta no, és que, bueno, conèixer les particularitats que moltes vegades en un paper és una cosa molt freda, amb molts números, tampoc no coneixes, no? Llavors és interessant que, bueno, que la gent vagi al seu gestor de confiança, i que, bueno, nosaltres, com tu bé dius, però, bueno, nosaltres som professionals i, bueno, ens dediquem a això i coneixem tot, ja estem al dia, que és el que interessa, i així ho facilitem als nostres clients.
Lluís, no m'ha acabat encara, però escolta, una primera valoració, com està anant aquest exercici?
Està sent, bueno, no dur, però bueno, és molt, hi ha moltes declaracions, ha crescut el número de contribuents, i això també s'ha notat a tots els despatxos, l'increment de contribuents per fer la declaració de renta. Sí, que s'ha notat, però bueno, portem una campanya positiva en les últimes presses de cada any, però bueno, això ja estem habituats, estem preparats i habituats, dues coses.
Doncs escolteu, a gestors.cat, mira que fàcil és, allí trobareu, busqueu a la secció de Lleida, trobareu les gestores i els gestors de Lleida. Hem parlat amb el Lluís Quí, secretari de la delegació del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya, la demarcació de Lleida, d'aquesta declaració de la renda de l'exercici de l'any 2020, que s'acaba ja. Si l'has de domiciliar, xura positiva. El darrer dia és aquest proper divendres, tenint en compte que dijous no és hàbil, que és festiu, eh? Per tant, no, és que, si ho has de fer, vés-hi avui, ara ja, truca. Que ja els agafaràs col·lapsats, però truca ja, millor avui que demà, eh? I si no, la data límit, 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 és el 30 de juny, com els futbolistes, que acaben contracte,
exacte, si acaba el 30 contracte de juny. El 30 de juny, els futbolistes, no? Si renoven o no renoven.
Clar
no?
Que sí. Eh? Lluís, qui, escolta, que ha estat un plaer conèixer aquestes històries i aquestes cosetes, de la declaració de la renda, que això és una cosa que
Ricard,
hem de fer cada any.
Sí, pues Ricard, encantat de poder estar amb vosaltres. I bueno, que això, esperem que tot ens hagi anat bé per les dues parts.
I tant que sí. Una abraçada.
Molt bé, igualment. Val, Ricard, bon dia. Adéu.
¿Quieres ganar un Osmotic totalmente gratis? El jueves 1 de julio sortearemos un Osmotic entre los asistentes a nuestro primer directo en Facebook. Además, te explicaremos qué es la osmosis inversa y cómo puede mejorar tu vida. Recuerda, jueves 1 de julio a las 20 horas en el canal de Facebook de Grupo Corsa. Te esperamos.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell, encàrrecs al 973-78-85-17.
Maquinària Agrícola Ferro, 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors de la marca Ferro, grada ràpida i cultivador rastoller, entre d'altres. I ara també, servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro, de Belllloc, 973-560017. Li assessorem o a maquinariaferro.com.
En Celulosas Vascas, CV Protection, llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que li posem somriures a les cares de la gent. Ja saps que al començar la setmana els dilluns, perquè no se't faci això tan costa amunt, ho fem amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Què tal? Escolta, estàs a un dia i mig. Bueno, és que demà ja no compte, perquè és que demà només venen a què? A buscar les notes, a buscar els llibres. Estàs a no re, eh?
Entès.
Encara els trobaràs a faltar, els alumnes.
Sí, moltíssim. Sí. No, home, ja està bé que respirem una mica, no?
Sí, home, sí, evidentment. Ha sigut un curs complicat, eh? És un curs complicat, eh? Perquè... bueno, es va començar ja amb tot amb el tema de la pandèmia i clar...
Sí, ha sigut...
Però escolta, si l'has de valorar, ha anat millor del que pensaves?
Bueno, tot se recorda, no? El passat sempre recorda positiu. O sigui, ha anat bé, però també jo estava primer de l'ESO, vull dir que els primers tres mesos encara estan tranquil·lets i després ja...
Després agafen confiança.
Sí, però bueno, tenint en compte lo complicat que era, que estem parlant de que al setembre vam començar tothom, tant els crios com els profes, amb por,
sí.
No? Perquè, en plan...
No, que està bé, sí.
Pensàvem, no? Si tancaran al cap de no res, si això, què passarà aquí, què passarà... Bueno, ha sigut molt positiu, jo crec que...
Sí. M'alegro, doncs un curs més al sac i nosaltres ara anem a posar somriures. Escolta, lleis, notícies, bueno, internacionals, mira, nacionals, locals...
Sincerament, tinc tantes notícies, de veritat, vull dir, estic fent una recopilació de tantes notícies que no em dóna temps per lleis. Jo, si vols, ja farem un especial de Lleis, però és que...
Fa molt temps, que...
L'actualitat ens trepitja, Ricard.
Sí, sí, ja ho sé, ja ho sé. És una frase feta molt maca, ben utilitzada. Sí. Ara l'has fet? Sí, sí.
Hòsties, no, pues mira, lo que et dic, jo vull començar amb aquesta, que la trobo força potent. Val a dir que no estic segur del tot de que sigui real. És a dir, jo l'he vist, però no estic segur. És a dir, normalment les que dic sí que són reals contrastades, aquesta no estic molt segur, bueno. M'agrada tant que dic, mira, vamos allà.
Venga.
Diu Babak Khorramdin, director de cine iraní, es asesinado y descuartizado por sus padres por seguir soltero con 47 años.
Hosti, noi, quina amenaça, no?
Allí no están pero hostias. Diu, una discusión de honor por no estar casado provocó el asesinato del director de cine iraní. Diu, el padre confesó haber drogado y asesinado a su hijo antes de cortar su cuerpo.
Mare de Déu.
Mare de Déu. Almenys que no pateixi.
Ara, no? Poca broma, que cunda l'exemple. És a dir, ja ho sabeu, casats i fora de casa dels pares abans dels 47, eh? Bueno,
sí, però clar, jo fent el càlcul he pensat, dic, a veure, 47 anys, dic que el tinguessin amb, jo què sé, amb 30, va, per dir si en 30...
Eren grans els pares.
Clar, són, un són, senyor són. De 77 anys drogant i desquartant el seu fill, sí, doncs, una mica...
A veure si és una pel·lícula, eh?
Sí, no sé, ja et dic, no me l'acabo de creure molt.
Bueno, és igual, ja has vist que els fets darrers al món, bueno, concretament a les Illes Canàries, amb el pare aquest matant i ofegant i enviant a les seves pròpies filles al fons del mar, també és una d'aquelles coses que si tu ho veus en una pel·lícula i dius, hòstia, que dur, això no passarà mai, doncs ja veus, la punyetera realitat, per desgràcia, sempre deixa enrere la ficció,
I tant.
Som
i tant.
Uns cafres, uns monstres, l'ésser humà en general, no en particular.
Mira, abans pensava que cada vegada ho eren més, i ara crec que en realitat sempre ho hem sigut, sí. Però ara tenim molta més notícia.
Clar, ara se sap més.
No, és com Lleida, no sé si t'has fixat, tu ara estàs dient més notícies de Lleida que mai, no? De que hi ha hagut un atracament, sí. Hi ha hagut una tal... si passava abans, clar, en aquest cas potser et diria, mira, no sé si passava tant abans. Però ara sí que està clar que en un moment, amb un cop de mòbil, tu pots passar aquesta notícia, pots veure, ho pots enviar a les ràdios, als diaris i tot, i dius, hòstia, sí que estan passant coses a Lleida.
Bueno, no? això tens raó, però jo crec que abans tampoc passaven tantes coses com ara. No que no en passessin, que això és un altre error, no? És que això abans no passava, no, passava. Però hi ha coses que jo crec que ara passen més. Però bueno, tampoc ara tenim dades com per il·lustrar-ho, sí, això. Sí. Bueno, em sembla, si és veritat el que has explicat, bé, ens en riem perquè és un programa d'humor, però és macabre, eh?
Sí. Bueno, si vols, passem a una cosa una mica més light dintre del que cap, perquè aquest m'ha fet molta gràcia. És una notícia del diari argentí Clarín, que diu, pidió una pizza...
No, espera.
A veure.
Saps fer l'accent argentí o no?
Lo pidió una pizza, el pipe, claro. La concha de tu mare... Sí, un dia,
el primer que aprenem són les frases malsonants d'un idioma.
Sí, és veritat.
Home.
És veritat. Jo un dia explicaré una anècdota de com intentant imitar l'accent argentí vaig lligar a Salou.
Ah, sí?
Vaig sentir un mentider compulsiu, vaig dir, no tornaré a fer més. Però vaig tornar a fer i va tornar a funcionar.
Oh.
I vaig dir, no, prou ja. Ara ja, para. No ho faci.
O sigui que l'argentí funciona.
Sí, això sembla. Mira, vale, que són pesats, però és el que hi ha. Bueno,
va,
diu, resulta, us ho fico...
El Clarín.
Fico un context abans d'explicar la notícia. La paraula puto, allí, és com de dir aquí, pues, homosexual, no? Però despectivament.
Ah, vale?
Llavors, diu, pidió una pizza, diu, leyó puto en el ticket y denunció homofobia. La respuesta del restaurante es la siguiente. ¿No? Llavors, fique... Diu, una de queso, una no sé quanto rellena, tal, para puto. Han ficat. No?
Para el puto de la mesa 4.
Sí, perquè va dir, no, era per emportar i perquè se'n recordessin de qui devia trucar, devien dir, pues és para el puto. I llavors,
però, o sigui, no va ser un error o què?
No va ser un error en absolut, però espera, perquè és que aquesta notícia és d'aquelles que venen encadenades que a mi tanta il·lusió em fa, no?
Sí.
No, es veu claríssim el tiquet, es veu claríssim que fiqui el puto, però claríssim, vale? Llavors, clar, les xarxes socials avui en dia...
Sí,
okay,
bueno.
Bueno, la mínima és com tirar-se a sobre, es van tirar a sobre del restaurant, i llavors a mi m'encanta que el restaurant fa un comunicat, no hi fiquem gran, comunicado.
A veure...
Dado a nuestras ganas de aclarar el malentendido que sucedió el día sábado a la noche, volvimos a realizar el comunicado utilizando los colores bla 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 bla. Resulta que ells es defensen dient que havien ficat P.ya, que quiere decir que es un pedido que ingresó la app de pedidos ya.
Ah.
Això és com... I clarament es veu que fique puto.
És que no, clar, no s'assembla en res P.ya, eh? A puto.
Exacte. És com allò de M. Rajoy, no? ¿Quién es M. Rajoy? I no sé qui eres, no?
Manolo.
Pues, exacte. No, jo no sé quién es M. Rajoy. No sé. Bueno, pues en fin, això. Que la notícia... Són molt pesats i la notícia encara és molt més llarga. Però...
Bueno, queda clar. Escolta, ara que has dit el nom del Rajoy, no em diguis que no el trobes a faltar.
La veritat és que sí, perquè n'hi tenia de bones, eh? Vull dir, és un personatge que ens ha donat molta vidilla. Sí, jo crec que ha donat molta vidilla i bueno, ves, pues, pobre, va fer el que va poder, però era molt divertit. És l'alcalde el que quiere que los vecinos elijan a l'alcalde, no?
Sí.
I llavors a mi m'agradava molt la gent com aplaudia de dir, què fem, aplaudim ara?
Sí, sí, claro.
No, aplaudim? Com va això, no? Esto es, igual que allò que diu, esto es, no se puede explicar, es como el fenómeno de la lluvia, que no se puede explicar.
Es que te de molt bones.
Hòstia, és que... Sí, bueno, mira, la setmana que ve, si volen, engresquem i fem frases i les analitzem.
No, ara m'ha vingut aquí perquè sé que limitaves a vegades i dic, veus, tan crític el Rajoy en el seu moment, ara el trobem a faltar, eh? Perquè, francament, no anem bé tampoc, eh? En fi, no, ni uns ni els altres, eh? Vull dir, és que ni uns ni els altres, ni els de més aquí, ni els de més enllà. Si és que és un despropòsit.
Sí, al final ja, però, bueno, ja dius, bueno, que com va això?
Nosaltres al xino, va. El xino, el...
Bueno, espera, perquè la que ve ara, ostres, la que ve ara m'agrada molt, perquè ara estic descobrint un filón, ara estic, últimament miro, degut a les notícies, no?, aquestes que busquem, miro molts diaris sud-americans. I m'he donat compte que els sud-americans no són com aquí neutres, com nosaltres, no? Sinó que si hi ha un assassinat o algo, pues, tant a les notícies com al dia, vull dir, a la televisió, com a la ràdio, com als diaris, diuen de tot.
Ells no? Diuen,
el hijo puta ese que hizo, este es muy mal o tal, tal. I llavors, clar, he llegit una notícia que m'ha fet molta gràcia perquè diu: reportera cubría la historia de un perro robado y el tonto ladrón apareció en la entrevista. O sigui, no
són
objectius com és la premsa aquí, no? Que tu pots estar llegint de manera molt objectiva un grup de terroristes ha atentat tal. No, allí són com molt expressius, no?
Bueno, però aquí ho pots dir de manera... el presunto, i llavors ja està.
Sí, però clar, ja, precisament estàs com defensant la presumpció d'innocència,
sí,
no?
Sí,
però
clar.
Aquí ja, i el tonto ladrón, ja és com els hi falten molt al respecte a la gent, no tenen la presumpció d'innocència i em fa molta gràcia, no?
Bueno,
el cas és la notícia d'aquesta que estaven pues, explicant això sobre la història aquesta d'un gos que havien robat i com era i tot amb les fotografies, i el tonto ladrón apareix amb el gos per allí passejant-lo, saps? I llavors van dir, un moment, però si aquest senyor...
Un momento.
És el tonto ladrón, no? I, hòstia, m'ha fet com molta gràcia. Més coses. Ara anem a les notícies d'aquí. No sé si tenen recordes, la setmana passada vaig explicar dos notícies en el que el final era que acabaven mossegant amb un agent dels Mossos.
Sí, sí, sí.
Sí, veritat? Que pues, han mossegat amb un dels Mossos, tal. Bueno, pues n'he trobat una altra. Diu, va a Correus, és que és tan surrealista tot, va a Correus per reclamar un paquet i acaba mossegant un agent dels Mossos. Hòstia, tu, quina mania. Jo he arribat a pensar que al final tenen gust d'algo.
Bueno, no sé, però ja que comença a ser de risc, eh?
Clar, perquè al final deuen tenir com sabor a algo, deuen fer-se el sabor a barbacoa, no sé, o algo així, llavors la gent pues, no pot evitar i els mossegue, no? I llavors diu, va intentar agredir a un treballador, no se'n va sortir, van arribar els Mossos i llavors va mossegar el
Mossos. Clar, no he pogut el de Correus? Doncs pues vinga, el Mosso, el primer que hi hagi pel mig.
Exacte, aquí mal. Sí, no? I llavors, pues bueno.
Bueno, va.
Una altra mossegada i...
Tens acudit?
Ostres,
ostres.
Estava com molt ficat ara mateix i...
No, vinga, va, així, ha de ser ràpid.
Entenc que no puc
El de la xupa no, eh?
Vale.
No, home, aquest no, que l'has explicat quatre vegades aquesta temporada.
Vale.
Sí, t'hauré de baixar el sou, ja.
Vale, aquest no sé si l'he explicat, però bueno.
Vinga, va, cuida el que vull.
Diu, Diu, ¿es usted el profesor de mi hijo? Diu, sí. Diu, bueno, diu, pues vengo con él para que me diga la cara eso de que no le dedico tiempo. Diu, bueno, diu, ese no es su hijo. Diu, bueno, diu, no me cambie de tema ahora.
Em sembla que el vas explicar la setmana passada. Vinga, va, bona setmana, Joel.
Bona setmana, Ricard.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno de Sánchez aprobará mañana los indultos a los 9 condenados por el golpe separatista de 2017. En el caso de Oriol Junqueras, fue condenado a 13 años por sedición y malversación de dinero público. 13 años de cárcel, no va a cumplir ni 4 años en prisión. Pedro Sánchez ha confirmado lo que te adelantó COPE la semana pasada y mañana darán vía libre a estos indultos. Lo ha hecho en un acto en el Teatro del Liceo de Barcelona, donde no han faltado las proclamas de los separatistas reclamando la amnistía. Ricardo Rodríguez.
Sí, por la concordia con el corazón y por su utilidad para la convivencia, así ha justificado Pedro Sánchez desde el Liceo de Barcelona, como decías, Antonio, la concesión este martes de los indultos, tal y como llegó a adelantar la cadena COPE. Sobre un escenario apenas iluminado, con los focos sobre él y las banderas de España, Cataluña y de la Unión Europea, el presidente ha visto cómo el momento del anuncio ha sido reventado por gritos de amnistía y de independencia.
Mañana propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del Procés, que hoy están en prisión. Lo vamos a hacer por la concordia, lo vamos a hacer con corazón.
Sánchez ha seguido entregado a su tarea pedagógica, como le llaman los suyos, defendiendo que este es el momento propicio para dar un paso dirigido a todos los catalanes. Un mensaje que ha vuelto a repetir al final del discurso con un Cataluña os queremos.
Pedro Sánchez sigue justificando los indultos como una cuestión de utilidad pública para alcanzar, lo hemos escuchado, la concordia en Cataluña. Y en aras de esta concordia, los miembros del gobierno de Pere Aragonés le han dado plantón a Sánchez. Y además de los abucheos en el interior del liceo que acabamos de escuchar, le han recibido también con gritos en el exterior, donde sigue Íñigo Palomar.
Sí, sí, compañeros, sí, ha finalizado ya esta conferencia. Van saliendo los invitados, que son despedidos por los mismos insultos y gritos con los que han sido recibidos. El más repetido, butiflé, 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 es decir, traidor en castellano. Poco a poco se va vaciando la puerta del liceo, estas ramblas de Barcelona, de manifestantes. Quedan ahora no más de los, como escucháis, butiflé, los que siguen gritando, silbando y utilizando cacerolas para picar. Los Mossos de Escuadra, que siguen vigilando el contundente dispositivo de perimetraje, pues que ha servido para contener el momento más tenso de la mañana, que ha sido cuando ha llegado Teresa Cunillera, delegada del gobierno aquí en Cataluña, y Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. A Teresa Cunillera pues se le han referido como cerda de mierda, y a Pedro Sánchez, pues ya os podéis imaginar, traidor e hijo de. Aquí siguen, se van marchando los manifestantes, que poco a poco ahora ya van cantando y han dejado los insultos a un lado.
Bueno, pues estos son los que quiere la concordia, ¿sabes? La noticia, mañana el Consejo de Ministros aprueba los indultos para los 9 condenados por el golpe separatista de 2017. Y España prepara el tercer y decisivo partido de la Eurocopa. José Luis Corrochano.
El partido del miércoles contra Eslovaquia se ha convertido en clave para pasar a la fase de, para pasar la fase de grupos. A esta hora habla un campeón de Europa, César Azpilicueta. Vamos a conocer cómo está siendo el día de la selección. Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Elena Condis.
Asegura que están con muchas ganas de que llegue la final del miércoles, que van a demostrarlo desde el primer segundo frente a Eslovaquia. Entiende Azpilicueta que la afición está un poco desanimada tras los dos empates y dice que son ellos, los jugadores, quien tienen que engancharlos, ilusionarlos, demostrando que es un equipo fuerte. Discurso humilde, autocrítico y optimista del capitán de La Roja. Dice que está en sus manos cambiar el estado de ánimo del país y que están ante una ocasión única disputando la Eurocopa en su país.
Lo importante es cómo se acaba, y ahora mismo tenemos un partido que es una final, y a partir de ahí hay que ir paso a paso, porque no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Y yo lo he vivido este año en la Champions, que hasta enero no estaba muy bien y luego acabamos muy bien. Y por supuesto que este grupo tiene la calidad y la confianza para ir mejorando, creciendo como, como equipo y poder hacer frente a todo este tipo de desafíos.
El árbitro del partido va a ser el holandés Kuiper. Hay noticia en la selección francesa que afecta al Barcelona. Dembélé abandona la Eurocopa lesionado en la rodilla. Hoy se deciden dos grupos, a las 6 de la tarde Ucrania, Austria y Países Bajos, Macedonia del Norte, y a las 9 Finlandia, Bélgica y Rusia, Dinamarca. Entre los éxitos de los españoles del fin de semana, volver a destacar la victoria de Jon Rahn en el US Open y de Marc Márquez en motos en Alemania.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis que la Iglesia Católica de Oriente Medio, con todos sus ritos latino y orientales, van a consagrar la religión el próximo 27 de junio a la Sagrada Familia.
Va a tener lugar en el marco de una Eucaristía en la Basílica de la Anunciación en Nazaret, en la que van a participar todos los obispos de Tierra Santa. En la oración que se ha preparado para este acto, se va a pedir a la Sagrada Familia ayuda para salir de las condiciones asfixiantes que vive la región y lograr el retorno de la paz y la estabilidad. También se clamará para que todos los ciudadanos de Oriente Medio puedan vivir con igualdad de derechos y deberes y disfrutar de una vida libre y digna, independientemente de sus creencias religiosas o su procedencia. El patriarca de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa, ha invitado a todos los cristianos a implorar la misericordia de Dios y su paz para Oriente Medio, donde la fe cristiana sigue naciendo, sigue viva, a pesar de tantos sufrimientos. Lo vamos a contar al inicio del Espejo, dentro de media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida amb 6 minuts per sobre de la una i també per sobre ja dels 26 graus, a punt d'arribar als 26 i mig a la ciutat de Lleida, encara amb núvols. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada a la darrera hora informativa i de seguida parlem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González. A partir de 2:15 parlem d'esports avui a la radiografia, que hem de parlar de moltes coses. Estarà amb nosaltres el president de Lleida Llista, l'Enric Duc, a través de línia telefònica per parlar del gran èxit de la victòria d'ahir, revalidació de la WS Europe Cup, i a més és l'únic equip que l'ha guanyat 3 vegades seguides. També parlarem de l'ascens del CB Lleida a la Lliga Femenina 2 i de la victòria de Marc Márquez, entre altres coses, perquè déu-n'hi-do quin cap de setmana. Tot això aquí a COPE Lleida. Ara, però, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixin predominant els cels poc ennuvolats o clars, amb núvols d'evolució diurna al Pirineu, on no es descarten ruixats ocasionals, principalment a últimes hores i a zones més occidentals. Pel que fa a les temperatures, avui són lleugerament més altes, amb unes màximes previstes de 28 graus a Lleida, de 27 a Balaguer i a Tàrrega, de 26 a la Seu d'Urgell i de 21 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà fluix de l'oest i del sud-oest. Si mirem ara la jornada de demà dimarts, esperem intervals ennuvolats al cel amb núvols d'evolució diurna. Al Pirineu a la tarda s'esperen xàfecs que podran anar acompanyats de tempesta. Per últim, les temperatures diurnes demà no canviaran gaire, amb unes màximes previstes de 28 graus a Lleida capital i a Balaguer, de 28 també a Tàrrega, de 25 a la Seu d'Urgell i de 19 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisès. Vinga, que busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Recorda que ha estat un cap de setmana negre, negre, a la xarxa viària lleidatana i també amb accidents laborals. Divendres moria un veí de Soses de 43 anys al volcà amb el tractor en una finca agrícola de la localitat. L'home va quedar atrapat i els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida. Va passar el matí, deixa dues filles de 10 anys i una dona que, per cert, està embarassada de 9 mesos. Que Déu-n'hi-do, quina situació. També a la xarxa viària lleidatana, dos morts i un ferit crític en una col·lisió entre tres turismes i un autobús a la C-14 a Bassella. Dues persones més van resultar ferides lleus. Això pel que fa al cap de setmana. Recordo que les víctimes mortals a la xarxa viària lleidatana, amb el que portem d'any, pugen a 16 i 9 són des de que es va acabar l'estat d'alarma i es va aixecar el toc de queda la primera setmana del mes de maig. Per tant, per reflexionar tots plegats, per si nosaltres podem causar un accident o per si podem anar tranquil·lament i que se'ns tiri algú a sobre. Detingut un conductor acusat de fugir després d'atropellar una dona a Ivars d'Urgell, de 77 anys. L'home, per cert, conduïa amb el carnet caducat des del 2011 i va intentar fer veure que el conductor era el seu fill. Va deixar el cotxe amagat en una casa, però els Mossos d'Esquadra el van interceptar i el van detenir. El rebut de la llum d'un usuari mitjà, ja saps que ha canviat des de l'1 de juny, ha canviat això dels trams, tant si tenies contractat com si no la discriminació horària. Ara hi ha 3 trams de facturació de llum i, a més, la llum ha pujat com mai aquest mes de juny. De veritat que si això són, si això són polítiques per afavorir els més febles o polítiques per, jo què sé, perquè l'economia torni on estava, francament, em sembla que pitjor no es pot fer. Però és que el rebut de la llum d'un usuari mitjà s'ha disparat un 46,5% en les 3 primeres setmanes del mes de juny. Si al final em pugen el sou un 45% en 3 setmanes, doncs escolta, res a dir. Però és que resulta que ni els sous ni les pensions no pugen un 45% en 3 setmanes. Un 45%, les pensions hauran pujat amb els darrers, que 30 anys? Els hi haurà costat de pujar? Aquest és el problema. L'electricitat, al final, és un bé essencial. És que ja no s'hauria ni de comercialitzar amb l'electricitat. Evidentment que s'hauria de mirar de no malbaratar-la, de no malgastar-la, de no fer ni un ús excessiu, igual que l'aigua. Això és un bé essencial. No s'hauria de fer negoci amb això. Si s'ha de pagar el manteniment de la infraestructura perquè t'arribi l'electricitat a casa, perfecte. Si ho trobo perfecte, això. Tots ho trobem perfecte, això. Però que ningú s'enriqueixi fent-me arribar l'electricitat a casa. Que ningú s'enriqueixi amb l'aigua que jo obtinc a l'obrir l'aixeta de casa. L'he de pagar? Sí, l'he de pagar. He de mantenir tota la infraestructura i les persones que treballen perquè m'arribi l'aigua potable a casa? Evidentment que sí, però ja està. Ningú ha de guanyar diners amb aquestes coses. Són béns universals, els hem de tenir prou. Bueno, doncs veurem com arriba la factura del mes de juny, que de moment, el que us dic, en 3 setmanes ha pujat un 46,5%. Déu-n'hi-do. L'Ajuntament de Lleida impulsa un pla de reactivació socioeconòmica de la ciutat que preveu invertir 7 milions d'euros en 3 anys. Veurem també com funciona aquesta història, perquè és tot molt bonic, el vídeo, les xifres... Clar, d'aquí 3 anys, qui se'n recordarà d'això? Doncs per això hi ha les hemeroteques i les memòries de la gent. Per cert, que l'Ajuntament de Tàrrega ha anunciat que iniciarà al juliol la rehabilitació de l'antic edifici comercial i residencial de Cal Trepat, per un import de més de 412.000 euros. L'immoble acollirà un alberg de pelegrins i espais destinats a Fira Tàrrega. Les trobades socials poden ser ja de més de 10 persones, a partir d'avui dilluns, que això ja no n'hem parlat. Des que es va acabar l'estat d'alarma, ens hem oblidat de restriccions que existeixen, que encara n'hi ha, i avui canviaven. Doncs les trobades socials poden ser de més de 10 persones a partir d'avui. I el límit de comensals per taula passa de 6 en interiors i 10 en terrasses de bars i restaurants. Són les poques restriccions que encara hi havia i que van canviant, però que encara n'hi ha. Per cert, que Salut ens ha notificat 3 nous positius només a tota la província de Lleida. Estem a dilluns i són de les darreres 24 hores, però és una xifra baixa. Tots 3 al Pla de Lleida. I al Pla de Lleida tenim un risc de rebrot de 34 punts, una ERT de 0,76. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot és de 44 punts i la ERT de 1,44. I a nivell de tot Catalunya el risc de rebrot és de 84 punts i la ERT Ull, que s'enfila fins als 0,99 punts.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, ja, ara sí, a directes cap a 2:15, amb els bocins d'història, com tots els dilluns, acompanyat pel Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
és molt bé, aquí avui ja començaven oficialment l'estiu, eh?
Sí, ara sí, ja... sí, sí, ara ja estem a l'estiu.
Exactament, és a dir, ara ja sí que poca broma, això ja ha arribat en sèrio.
Mira, aprofito, demà ho farem el Joan Bellmunt, però avui aprofito per felicitar-te, mira, amb tres dies d'antelació, eh? Jo suposo que sóc el primer, ja.
Pues sí, 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 la veritat és que sí, sí, tens el mèrit aquest.
Bueno, no, aprofito ara, com sempre, ja parlarem o t'enviarem el missatge, evidentment, eh? Però ja que avui et tinc aquí, aprofito, perquè a més és la setmana aquesta de la Revetlla de Sant Joan, del Dia de Sant Joan, és una... jo la recordo amb molt carinyo de petit, eh? Demà sé que el Joan Bellmunt, a la seva finestra en vol parlar com cada any, perquè jo crec que s'ha de recordar les tradicions que hi ha al voltant de la nit de la Revetlla de Sant Joan, però jo de petit la recordo amb molt carinyo des del punt de vista de que s'acabava el curs i que em retrobava amb cosins i oncles per fer, perquè tenia un oncle que és de Joan i cosins que també és de Joan, i fèiem una foguera i ens trobàvem i la coca i els petards i el foc i tot plegat, no? Bueno, són aquelles imatges de petit que tens, que t'han acompanyat, després de gran doncs ho fas ja amb els fills i canvia tot una mica, però bueno, és especial, eh, la Revetlla de Sant Joan i el Dia de Sant Joan, per tant, el que et dic, felicitat Joan.
Gràcies Ricard, i a tots els que ens senten que siguin Joans i Joanes, que també n'hi ha una colla,
també n'hi ha, doncs, també.
Felicitats ja també per avançada. Probablement també serem els primers en felicitar-los a tots.
Sí, segurament.
I així ja comença aquesta setmana amb estiu del tot i a més extensiu a tothom, perquè Sant Joan, com has dit molt bé, és un referent, és el solstici d'estiu, tot i que és avui, oficialment, el dia més llarg i la nit més curta, perquè ja comença a escurçar a partir de demà, cosa que sembla mentida, però oficialment, se passa com a Nadal, sempre ho hem dit, que el solstici de Nadal, d'hivern, millor dit, també és uns dies després del temps astronòmic.
Sí.
I Sant Joan van uns dies després, però en fi, una cosa és la celebració oficial religiosa i tradicional i una altra la realitat astronòmica, que és la que mana, però clar, cap problema, no?
Clar, clar. Molt bé. Escolta, tenim dos temes avui i que ens ha de donar temps, d'acabar-los els dos. Primer, anem a rematar el tema dels balnearis, que el vam introduir l'altre dia, per recordar que a Lleida, a la plana de Lleida, hi ha aigües termals, i no només a la muntanya, que a vegades ho associem més a la muntanya. I després m'agradaria acabar amb un tema d'aigües, de filtracions del turó de la Seu Vella.
Sí, és a dir, és el tema de l'aigua que vam començar fa ja dues setmanes, parlant sobretot de les piscines i la utilització. Avui, precisament, veiem que és un tema d'actualitat, perquè, per exemple, el diari La Mañana avui parla de que els veïns de la Mariola, que ja els han dit que oficialment no s'hi repararà la piscina que tenen, que seria la de l'antiga caserna militar, i estan llavors demanant una altra alternativa. I surten unes fotos en les que es veu veritablement aquella històrica, diríem també, caserna, perdó, caserna piscina, que hi ha la caserna, i que d'alguna manera, doncs, de fet, tagui una mica aquest tema del que vam parlar en altres programes. I va quedar pendent de l'altre ús que té l'aigua, que en principi seria l'ús de tipus més que lúdic, més de tipus de salut. Sobretot és un invent que apareix al segle XVIII, bàsicament el dels balnearis, el d'anar a prendre aigües, i són aigües mineromedicinals i aigües calentes, i se barregen les dues coses, i això feia que apareix el fenomen del termalisme i dels balnearis. Evidentment, els primers serien el Pirineu. El Pirineu, jo penso que és on està la cota màxima de balnearis, i probablement una de les poblacions que és l'estrella d'aquests balnearis la tenim a tocar a la Vall d'Aran, però és a la banda francesa, que és Luchon, Banyeres de Luchon, que també es diu així, i ja precisament al segle XVIII, al 1759, és a dir, poca broma, ja es va començar a fer allí un primer balneari, i en aquests balnearis del Pirineu, torno a repetir, tenen aigües més calentes i aigües normalment sulfuroses, aigües que se podien prendre com a banys o també se podien beure, és a dir, que se feia la barreja interna i exterior, i en principi se consideraven, doncs, que era bé per la salut. A part d'això, i dels banys, que podien anar més o menys bé, en principi actualment mèdicament sembla que no fan mal, però tampoc no és que siguin una gran panacea, sinó que també ajuden el fet de que era una mena de fer vacances, una mena de los que podien permetre luxe de retirar-se uns...
És que jo ho veig
sortir, eh?
Jo ho veig més així, eh?
Exacte.
O sigui, al final, no és que et curi l'efecte de l'aigua, sinó potser el relax.
Correcte.
Que et dona estar, no?
Clar, no, totalment, totalment. I clar, i això parlant del segle XVIII i segle XIX, que és quan el termalisme arriba més a casa nostra, evidentment, és més en aquest sentit, quan les vacances eren una cosa que gairebé no feia ningú, clar. Solament les feien les classes més poderoses, i amb això anaven fent. Però se barrejava sempre aquest tema, i a vegades sí que a nivell de salut, i en pocs moments d'anar a vendre els banys, i sí. Aquesta influència de l'Utxon apareix els banys a l'est, que és a l'altre costat, i en aquest cas sí que és el Pirineu, serien de les més antigues també de les Terres de Lleida, i que a vegades, fins a dir al punt que arribava aquesta mena d'oci que tenien, els que anaven a l'Utxon, i estaven cansats d'estar tant a l'Utxon, que deien, anem a l'altre costat de la muntanya, al vall, i es van muntar, com que diu, uns banys, van forçar a crear els banys de l'est. Que els banys de l'est, que és curiós i divertit, que per crear-los se van inventar també una sèrie d'inscripcions romanes que parlen del déu Lexi, que d'aquí vendria el nom, i es va considerar que ja els romans anaven a explotar aquells banys. Banys que actualment l'edifici està conservat, però està totalment fora d'ús. Encara es veuen algunes de les banyeres de pedra, les banyeres enormes, bueno, enormes, són petites, però són pesades, una cosa que val la pena de gaudir-les, i que, malauradament, aquestes termes, aquesta veta, diríem, d'aigua que anava cap a l'est, amb unes de les obres que es van fer precisament per allà per la muntanya, es va tallar l'aigua i finalment sí que es va recuperar, i actualment ja el que són les termes de la Baronia de l'est, en la zona nova ja de la plana, de la Lana de l'est. Allí les aigües són sulfuroses, sòdiques, i tenen una temperatura de 35 graus. I això sí que correspon més o menys a la vera aquesta que aniria pel Pirineu, que la Vall d'Aran tindria les alternatives també en Arties i entre dos també s'han recuperat actualment aquests banys del segle XIX, com els d'Arties, i actualment s'estan posant un altre cop de moda, però ara sí que, com tu deies molt bé, més en plan lúdic. Probablement són curiosos aquests d'Arties perquè són a l'aire lliure, estan al costat de l'edifici històric i són com unes piscines, i llavors es veu la temperatura i una miqueta doncs, que surten aquelles bombolletes, sí. I dona aquesta sensació de més confortabilitat, sobretot ara a l'estiu, encara que allí no fa tanta calor, però no fa fred tan fort, però és atractiu. Però bé, de totes maneres, al Pirineu nostre, el de Lleida, el balneari més famós és el de Caldes de Boí. I el topònim Caldes, en aquest cas, sí que probablement fa referència a l'època romana i els altres caldes que hi ha pel territori català, com poden ser doncs, el de Caldes de Malavella, Caldes de Montbui, són referents a llocs on l'aigua termal sí que apareix calenta, d'això es diuen també més termals, i també tenen els components de tipus mineralògic. Aquestes fonts, per exemple, a Caldes de Boí es pot fer el recorregut de les diferents fonts que hi ha pel parc que hi ha al voltant del balneari estricte, i en una sort l'aigua que és més sulfurosa, que l'altra és més de tipus sòdica, en fi, hi ha diverses variants, i després estan els banys també dels aigües termals. Com passa, per exemple, a Caldes de Malavella, la famosa on apareix ni més ni menys que el famós bitxí català, no?
Sí.
Per tant, vull dir que aquestes caldes que tenim per Pirineu serien les més famoses. Però si anem baixant, aquesta cota d'aigua calenta que passaria per una zona calenta de dintre de la terra, i que per això s'escalfaria aquesta aigua, tenim una altra veta que seria per la banda de la zona del Corb. Aquí hi ha l'Urgell, entre la Segarra i l'Urgell, i serien el balneari potser més famós és a l'altre costat també de la frontera de l'Urgell, ja seria la Conca de Barberà, que és Vallfogona de Riu Corb, on hi ha una sèrie de balnearis que s'han recuperat, i a tocar ja a l'altre vall, aquesta sí que en el costat lleidatà, tocant a Vallbona de les Monges, està el de Rocallaura, que és un balneari també històric d'aquests finals, aquests serien principis del segle XX, i que també s'ha recuperat actualment com un hotel ja més modern, més adequat als gustos actuals, i que serveix aquesta mena de barrejança ja el que seria aquesta moda del termalisme en els espais, diríem, actuals, que en el fons no deixa de ser com un spa,
sí.
Un balneari tradicional de l'espa, és a dir, que és aquests costums de barrejar aquests fenòmens de l'aigua en plan més lúdic, més de relax, com deies tu molt bé des del principi, no? Tenim, evidentment, a la vora les viles del Turbona, a la zona de Huesca, que també són un referent del punt de vista termal, el que seria la vall de l'Éssera, i probablement aquí a toca nostra d'Andorra tenim més i menys que les Escaldes. Sí. Les Escaldes, on hi ha un dels establiments que s'han creat actualment més potents, que seria Caldea, i que també fa aquesta referència. Però el topònim de les Escaldes, que està tocant Andorra, recordem que quan se va a Andorra, està Andorra la Vella, i quan passa simplement el Valira, altre costat està les Escaldes, que a vegades la gent se pensa que tot és Andorra, però és un altre municipi, i encara hi ha alguna font que també raja de manera natural per allí, que es pot gaudir d'això.
Sí.
De totes maneres, aquí a la Plana, a Lleida, com deies molt bé, teníem dos curiositats. Una és que en Alcarràs,
Alcarràs, és que jo això, tu ja ho has explicat aquí a la ràdio i sempre m'han recordat d'això, Alcarràs en teníem uns.
Correcte, que va estar en funcionament, se va trobar, diríem, aquestes aigües el 1829 i va estar funcionant del 1887 al 1922. Actualment, ja fa, a partir del 22 ja va quedar en desús, actualment bona part de lo que era d'aquest balneari s'ha perdut, però encara queda alguna banyera, alguna font, i sobretot el que seria la casa central, que és d'un estil modernista, discret, és privat actualment, per tant, normalment no està en les rutes de visita del municipi d'Alcarràs, que té un patrimoni interessant i important, però perquè la gent s'hi situï, està a tocar al Museu de la Vida Rural i al davant de les Escoles Velles, que inclús molta gent ara que per les cites la vacuna han tingut d'anar al Carràs a vacunar-se, doncs sí, estaven davant mateix.
Sí, senyor.
De lo que seria el balneari. Hi havia ja un parquet que se podia aparcar molt bé i es veia aquesta silueta d'aquest balneari, que més que d'aigua calenta, aquest balneari del Carràs també tenia, bàsicament, sembla, més atractiu pel fet aquest del tema, sí, termal, però torno a repetir, més sulfurosos sòdiques, aquestes barrejades, passes que no s'han analitzat molt bé i ja no s'ha molt bé quines eren aquestes aigües minerals. Les habitacions havien total 5 i se podien emplenar també botelles d'aigua que la gent anava a buscar i se les emportava, però era aquesta barreja del bany exterior i bany interior. I després, com tu deies molt bé, això sí que és no s'ha explotat mai, però no són d'ells que es van fer per buscar possibilitats d'escalfar de manera natural llars i d'altres establiments públics, es va fer sondejos i a la zona de Pardinyes, és que això no tenim prou documentat.
No sé exactament el lloc, però per sí, entendre'ns és la zona de l'extensió de Pardinyes cap a la carretera de Corbins.
Correcte.
Entre la carretera de Corbins i la carretera de Llívia, per entendre'ns.
Exacte.
Però no sé exactament el punt. Jo era molt petit quan vaig escoltar aquestes notícies,
Sí. La veritat que tampoc l'he fet. No he fet massa d'hores, no he investigat. Si algú en sent i vol ampliar-lo, doncs serem encantats. Però sí que em sembla que va sortir alguna fondària important i, per descomptat, llavors, per explotar-les, pues, a vegades és divertit i curiós aquestes notícies, però després no són pràctiques de portar-les a terme, no? Recordar que sí que tenim tota una capa freàtica vol dir una capa d'aigües subterrànies que ve paral·lel al Segre i que probablement va, en algun moment, per sota de lo que seria el Noguerola, perquè si no se barrejarien, i és aquesta capa que arriba a Lleida, que és aigua en aquest cas de temperatura ambiental normal, i que surt a la llum en la zona del que són les adoberies, tota aquesta sèrie d'afloraments que tenim, el pou de la Paeria, en fi, d'altres llocs que han anat sortint aquesta aigua. Llavors, probablement, en cotes inferiors, aquesta capa freàtica arriba a una zona en la que, per alguna raó també de tipus geològic, que caldria investigar millor, hi ha un escalfament, hi ha una zona que està més a prop, de zones més calentes a l'interior de la Terra, i aquestes aigües s'escalfen i surten o pugen una mica més calentes, però que aquestes, en aquest cas, sí que no surten a l'exterior, sinó per causes artificials, i per això no s'ha fet mai. Clar. Però, en fi, veritablement, hem de recordar que el nucli de la Terra és un nucli
Està
totalment
i actiu.
Actiu, potent a nivell totalment encara amb unes temperatures importants. I, de fet, els volcans, que són les sortides que té aquest nucli interior cap a fora, pues, provoca la sensació aquesta de que veritablement estem no volant en una bomba de rellotgeria, com podria significar, ni molt menys, perquè la Terra ja està molt estabilitzada, però que, de quan en quan, els terratrèmols i les erupcions provoquen això. Llavors, a vegades hi ha algunes fissures, alguns elements que fan que pugin una mica més i cotes d'aigua que baixen una mica arriben a escalfar-se i que al pujar pues, produeixen aquest fenomen del termalisme, que és l'origen de les aigües que surten calentes i que en èpoques en les que escalfar era molt complicat, doncs se valorava molt que l'aigua calenta surti simplement en una font al carrer, en la manera natural.
I tant, i tant, i tant. Escolta, ara que dius això d'aflorament d'aigües, canviant radicalment de tema, perquè ens quedem sense temps, canviant radicalment de tema, fa ja unes quantes setmanes, ara no recordo exactament, però segons sembla al final la conseqüència de l'esllavissada de la muralla al turó de la Seu Vella va ser per una filtració d'aigua, d'aigües modernes, d'aigües modernes, vull dir, d'unes canyeries que perdien i que, bueno, gota a gota, al final va anar estovant la muralla i el peu i es va esllavissar. Aquest cap de setmana s'ha tornat a detectar pèrdua d'aigües en una zona propera d'on va haver aquesta esllavissada. Bueno, entenc que com a arqueòleg i com a president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella, suposo que aquestes notícies les veus amb una mica de ui, tenim cura d'aquestes coses, perquè és veritat, l'aigua al final, poc a poc, va estovant el que és terra, el que és pedres, el que és els fonaments, i normalment acaba sent el problema de tot plegat.
Sí, actualment l'aigua és necessària per la vida, sense cap dubte, però quan està incontrolada, bé per la potència que pot tenir una riuada, o bé per aquest oblit i aquesta insistència de gota a gota, pot acabar també d'arribar a una casa. Sí. I la prova ha estat aquí, com has dit molt bé, evidentment. Sobretot com a amics de la Seu Vella, penso que hem d'estar preocupats perquè les aigües del turó no estan controlades i haurien d'estar controlades. El vicepresident de l'associació, Felip Vilardell, que fa sempre uns passejos intensos i un seguiment, és el que ha publicat aquestes fotografies, que aquí sí que es veu clarament que surten d'un...
Bueno, d'un registre, sí.
Exactament, d'un registre d'aquestos que hi ha davant, en aquest cas, davant de la porta del lavacrum. Precisament aquí el lavacrum és on hi ha una cisterna històrica que no està mai estudiada perquè està utilitzada com a dipòsit actual, i probablement alguna de les canyeries que surten d'aquest dipòsit històric, que per això es diu el lavacrum, que és on estaria el rentador de mans que tindrien els canonges quan entraven de la catedral cap a la canonja, s'ha produït aquesta sortida d'aigua que és espectacular. El fet és que, com a mínim, ha brollat a fora i, evidentment, se veu, i en aquest cas suposo que no hi ha gaire perill a nivell estructural per les construccions que no foren prioritàries, intentar llavors solventar i assegurar-se amb un estudi sistemàtic de totes aquestes conduccions, però portem 3 setmanes, la muralla està sanejada però encara no s'ha recuperat, i ara tenim aquesta imatge que més que preocupant, jo crec que és alarmant, en el sentit sí. que demostra una mica l'assignatura pendent d'aquesta necessitat que hi ha de cara al turó de la Seu Vella per part de les administracions responsables de que de veritat aboquin diners per coses tan elementals com és el manteniment i la neteja i la cura. Ja no parlo de restauracions ni de recuperacions, sinó simplement per aquestes coses bàsiques que ajuden a que no se deteriori tant el turó i al mateix temps que el visitant, que sortosament esperem que cada vegada se vagi incorporant més, doncs se porti una imatge com toca i no com a vegades quan vas a ensenyar el monument pues has de sempre excusar de que la pandèmia ho ha impedit,
sí,
però
sí,
hi ha herbes per aquí, hi ha herbes per allà, hi ha brutícia, hi ha xeringues, hi ha un munt de coses aquestes que veritablement fa vergonya a vegades passejar-se pel turó, perquè si veritablement és el monument favorit de Catalunya i estem en la candidatura de Patrimoni Mundial, estem fallant per lo més bàsic, que és el manteniment i a vegades de manera no tan alegre, ficar plantes on històricament no ha hagut, i que perquè aquelles plantes creixin s'ha de portar aigua i que aquesta aigua s'ha de controlar, que potser no cal portar-la i s'ha de fer altres solucions. Vull dir, pensar més a mig termini, a llarg termini, en el que és la utilitat del monument, i no a vegades allò de dir, bueno, que fiquem aquesta planta que queda molt guapa. Veritablement aquelles plantes que van provocar la esllavissada de la muralla quedaven bé en aquell racó, és a mi m'ha acostumat, ara han caigut.
Sí, però potser s'havien de ficar d'una altra manera.
Correcte.
O potser s'havien d'estudiar si realment calia posar-les o no. És a dir...
Home, jo amb això soc molt auster i em penso que no calia, perquè bueno, és una fortificació militar. Una fortificació militar no tenia plantes, sinó que estava, en aquest cas, sotmesa a les necessitats.
Però és que és veritat, vull dir, és que si això era d'una manera s'ha de deixar com era, vull dir, perquè és que per quedar bonic quedaria, doncs mira, hi fiquem botiguetes també i posem, aviam, per tant, no cal afegir coses que no hi són, sinó les que tenim, arreglar-les i mantenir-les.
Correcte,
més que afegir-ne dona, si resulta que el que tenim ja no donem l'abast, doncs imagina, anem afegint històries que també són coses que s'han de cuidar, s'han de mantenir, etc.
Aquest és el tema, perquè si solament diries lo fico, quede bonic i me n'oblido, però és això, afegeixes elements que al final aquest manteniment no es produeix i provoquen aquests disgustos, que poden quedar bonics en un moment concret, però que es poden...
No, això no ho dubte ningú, que queden bonics, però...
I després apareixen el problema de les plantes incontrolades, que sabem que quan ja tenim una vegetació potent a casa nostra, pues, això demostra a vegades també després una deixadesa important. I el monument de la Sevilla se queixa molt de que necessita que les plantes estiguin controlades, és a dir, que les plantes són necessàries, han d'estar, però han d'estar...
Joan Ramon, manteniment. Escolta,
exacte.
O sigui, hi hauria d'haver una... Jo no sóc ningú, per dir si hi hauria d'haver tres persones, deu o una, però de manera fixa, com si fos casa teva, de manera fixa, cada dia fent coses al turó de la seva ovella. No sé qui ho ha de fer, qui ho ha de posar, qui ho ha de controlar, perquè entrem al de sempre. Quan això depèn de dos o tres administracions, ja saps el que diuen en castellà, uno por el otro, la casa sin barrer. Però el turó de la seva ovella es mereix i necessita tenir una, ja et dic, no sé si una, tres o 50 persones fixes sí. Cada dia, que cada dia facin coses. Avui anem a regular, jo què sé, llums foses, demà mirem aigües, passat demà escombrem, l'altre controlem les herbes. Cada dia. Això és el que es mereix el turó de la seva vella i això és el que no ha tingut ni té. Ni
no,
té.
No, i el problema és que no té i a curt termini no hi ha perspectives de tenir.
No, clar.
Les necessitats bàsiques són aquestes. És a dir, aquesta, inclús el netejar, cada dia passar i fer una neteja, que caldria com se fa a la ciutat, però el turó a vegades es fa setmanalment, i inclús, el que també a vegades ha demanat, que és que hi hagi més vigilància.
Això també.
Crec que també ajudaria, tot i que ara han tornat a obrir-se discoteques, però aquestes èpoques últimes, els botellons que s'han fet a la seva vella, que ara es volen controlar a base d'impedir l'accés a la passada tardar entre les 11 de la nit i les 7, però venen ara aquestes mesures, encara aquest estiu, perquè molta gent potser s'ha acostumat també al botellón. Però bueno, és el que dèiem, si el botellón es fes amb un cert control, en el sentit de dir, faig i després marxo i deixo tot net, bueno... allí, com a mínim, no fa nosa a ningú.
Però igual, Joan Ramon, mira el marge esquerre del riu Segre com està quedant després de cada nit. És a dir, està en bosses, és a dir, per portar-ho, vens amb una bossa, no? Escolta, quan acabis tu poses tota la bossa i marxes.
Correcte, és que no pots portar.
Vull dir que els racons de la ciutat són per gaudir-los, evidentment. Correcte. Però, home, és que denota una falta d'empatia i d'educació i de neteja que no vegis, però bueno.
Sí, inclús a vegades en típica, jo que veus en un banc mateix, la gent que s'ha sentat allà en el banc, ha fet la beguda i el menjar i se deixa allí la brossa en el banc. Diu, però és que ella mateixa, si demà vol vindre ella, no li agradarà veure això.
Evidentment.
Ella mateixa, simplement. Pues, dius, pues, si això ja no t'agradaria a tu veure, pues no, deixis perquè vinguin a retejar-lo algú, que després no ho fan. Per tant, totes aquestes necessitats, que és manteniment, tornem a dir, manteniment i seguretat, tan bàsic i tan elemental, és el que d'alguna manera hauria de servir aquesta sortida d'aigües que s'ha produït aquest cap de setmana.
Bueno, seguirem atents.
Exactament, i tant que sí.
Joan Ramon González, mira, tant parlar d'aigua, vaig a buscar un got d'aigua. Que l'aigua és vida, ja ho has dit.
Aquesta és la setmana del foc, de totes maneres.
I tant que
recorda que per Sant Joan s'han de cremar moltes coses i pot ser aquests mals i fluvis.
Sí, però de manera controlada, no tireu, no aneu al bosc, ni a l'horta, ni a la muntanya, ni res de res a fer foc de manera no controlada, que els grans incendis sempre han començat per una espurna, per una flameta petita. Ho tinc tot controlat, no serveix això, que el foc no es descontrola, no hi ha manera.
No, és que tenim... L'aigua i el foc són dos elements fonamentals per la vida, i ben controlats ens ajuden molt, però descontrolats
són ingovernables, i tant que sí. Joan Ramon, escolta, que tinguis bona revella de Sant Joan.
Gràcies, igualment, Ricard, i a tots els que ens senten.
Cuida't força. Una abraçada.
Adéu.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos Ey, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Oh, 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 yeah, Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Vinga, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda amb la nostra radiografia, ja saps, la tertúlia d'esports, en la que parlem de les notícies del món dels esports. Que quin cap de setmana que hem tingut, eh? És que quin cap de setmana. Mira tu per on vulguis, eh? Agafa la pilota que vulguis, el disc o el motor. Déu-n'hi-do, ja, jo crec que de tant en quant també ens mereixem caps de setmana així, i que ho facin els que teòricament no són, diguéssim, mal anomenats els grans equips de la ciutat, sinó que n'hi ha d'altres que també fan les coses ben fetes, que van pujant silenciosament i que van fent coses que queden per la història i que no és que ens haguem d'acostumar, però que ho hem de valorar en la seva justa mesura. En fi, avui, com sempre, ben acompanyats, la presidenta del Balafia Volei, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
També està amb nosaltres el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Vas acabar trencant el sofà o no?
quasi. A part, ho tenia tot perfectament pautat i minutat, però clar, amb la història que el hockey pel marcador va començar a 3:15, ja se'm va disparar tot.
És veritat, és veritat. Bueno, escolta, que darrerament estem mal acostumats, perquè sempre que parlem amb ells perquè han guanyat alguna cosa. I bueno, i escolta, benvingut sigui, eh? Que pugui ser així, però està amb nosaltres avui el president del Lleida Llista, l'Enric Duc. Enric, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Escolta, enhorabona.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Hem començat a pair-ho?
No, encara no. Estem encara en un núvol i, escolta, tot, no mos agradaria baixar. Sincerament, estem molt feliços i disfrutant d'aquesta fita que hem aconseguit a final de temporada.
Jo li deia ara al president fa uns minuts, dic, és que el problema de fer aquestes grans gestes de manera seguida és que la gent al final s'acaba acostumant i no valora el que feu, i guanyar-ho una vegada va ser increïble, la segona igual d'increïble o més, perquè a més de seguida, però la tercera jo crec que la gent ho està deixant de valorar, i s'ha de valorar molt, molt. És difícil el camí, Enric?
Bueno, mira, aquestes mateixes paraules que tu em transmetés, estàvem parlant amb l'Albert, amb l'entrenador, no?, a l'acabar el partit, que ens van quedar sols els dos i estàvem abraçats i semblàvem dos pimpollets allà de la felicitat de que hi variàvem. I em deia, no? Dius, ostres, dius que, bueno, sembla que sigui ara això, bueno, una altra Copa d'Europa, va, vinga, va, sí. Sembla que tot xauxa, no? I veritablement és molt complicat aconseguir-ho, mai ningú havia guanyat 3 seguides, nosaltres volíem fer-ho, però al final ho fas i sembla que sigui fàcil, i no és fàcil gens, i menys com va anar el partit, primer el Girona, que va ser un rival dificilíssim, va ser un partit molt complicat, jo per mi més complet que potser el dia del Zarzana, de la final, però bé, van passar a la semifinal, van passar a la final, i aquí, bueno, remuntar aquest 0-2 i amb totes les circumstàncies que va haver, que al final, quasi al final de la primera part, ens quedem amb un home menys, es xuten la directa, aguantem estoicament, fins i llavors sortim a la segona. Però hi ha una anècdota que m'agrada explicar-la, que jo quan veig sortir els jugadors a pista a la segona part, veig que el Jepi Selva surt de titular abans de començar, i veig que entra dins de la pista amb la mascareta ficada, es posa i estic preparat per començar a jugar, i si li atenció un jugador dels nostres, deia, tio, treu-te la mascareta. I quan vaig veure aquest nivell de concentració, que ni es va donar compte que portava mascareta per jugar, vaig pensar, cuidado, que això ho podem remuntar, i efectivament bueno, van tindre la sort de fer-ho. Però ho dic anecdòtic, però buah, una felicitat immensa.
Enric, heu tancat una temporada molt notable a la Lliga Top 5, jugant allunyat de la vostra ciutat i del vostre públic a la pista de Bell-lloc. Europa, doncs, aquesta tercera consecutiva, que sou l'únic equip que n'ha guanyat 3 de seguides. Quina nota li poses a la temporada?
Bueno, és que em sembla que em falten, en aquest moment, com estic tan radiant, em falten números, no?, per poder-li ficar nota. No sé, jo crec que ha estat una lliçó de vida, no? Aquests jugadors, aquest cos tècnic, que al mes d'agost no sabíem on jugaríem, no sabíem si tindríem pista, sí, que no sabíem, sí, si podríem competir, i al final ho podem fer, arribem allà. Jo em recordo sempre i ho vull dir, i no me n'amago, l'Albert Güell, el pavelló, i acredíssims a Belló, però ja no hi ha mantenidors, el segon entrenador, l'altre tirant líquid, passant la mopa, el vicepresident i jo fent de càmeres perquè no podíem, has de fer les retransmissions, i altra molta més gent que ha fet coses que no li tocaven, que han fet molt de gust, els jugadors també una miqueta pues, decepcionats, però al final, a la vida, quan et surten coses imprevistes i d'això, no hi ha altra que intentar agafar-te un positiu, intentar lluitar al màxim possible, i si la prova està, no?, que si ho fas i tens ganes i no mires amb negatius, un se'n pot sortir, ens hauria pogut sortir l'objectiu de ser abans de categoria, però a partir d'aquí, si ho fas d'això i tens sort, com han tingut nosaltres, pots arribar a aquestes fites. Per tant, una miqueta d'això de vida, que et deia, no?
President Rua, aquest vespre?
Sí, avui a les 8 sortirem des d'aquí al nostre pavelló enyorat, del qual ahir vam arribar, jo vaig voler que fos aquí al pavelló 11 de setembre. També tinc que dir que en el moment que van baixar els jugadors i van començar a votar el pavelló, em vaig girar, el vaig girar de tancat, i yeah. Encara m'emociono, vull dir,
sí,
que te posa la pell de gallina, i sí, avui grua, sortirem també de l'11 de setembre, i anirem fins a l'Ajuntament a oferir a la ciutat i a tots els lleidatans aquesta copa que ens ha costat tant de guanyar, però que la tenim aquí ara ja.
Jo demanaria, dic a la gent, és igual si no sou seguidors de l'hoquei, que això és una fita d'un equip local fet a casa, que és una fita europea, i que els acompanyeu. Surten a les 8 des de l'11 de setembre, del pavelló 11 de setembre, i baixen cap a l'Ajuntament. Per tant, escolta, anar-hi i donar-los les gràcies per fer l'esforç que fan, que el fan i gran, i ja ho sé que el que dirà ara és un tòpic, però porten el nom de Lleida per tota Europa, i això és força important. T'estan escoltant atentament la Vanessa Ortega, el Xavi Pérez i l'Albert Square. Xavi Pérez, tens el president Enric Duc.
Home, president, felicitats.
Moltes gràcies, Xavi, moltes gràcies. Tu també ets part implicada amb aquest tema, amb el vostre suport, quan estàs president de la FECOL, també ja ho saps.
Ja, moltes gràcies. No, escolta, arribam a aquesta fita de tres copes d'Europa guanyades, una darrere l'altra, evidentment que costa molt, no? Però el que costa molt més és mantindre la comunió que estàs mantenint entre la Junta, el teu cos tècnic, els jugadors, que no hi ha hagut mai cap mal ambient ni cap mala cara, i això al final pues, treu el seu fruit, no?
No, és el que suma tot. Jo sempre dic que al final són petits detalls i petites coses, que és una positiva, i això s'encomana, i bueno, veritablement agraïm moltíssim. I jo tinc la sort de ser el cap de paller d'aquest grup humà que hi ha aquí darrere amb aquest club, però bueno, aquí hi ha molta gent que no es veu, que no es coneix i que treballa moltíssim, desinteressadament, que per tot de la seva família, i amb ells els hi vull dedicar també tot aquest títol, no? Perquè veritablement quan deixes hores del teu ego personal i ho dediques a un club, a un esport o altres coses, la Vanessa també ho sap molt bé això, bueno, pues aquestes fites pues, cal dedicar-les a aquesta gent perquè són més seues que quede ningú.
Mm-hmm. Vanessa Ortega.
Bon, felicitats, Enric. Tu vaig
moltes dir gràcies. Que... Ja, sí, perdona, que passa que no. Estar a Andorra, no teníem sol, ja podíem comunicar-nos per això, i el telèfon veritablement afortunadament no parava, i us vaig anar contestant a tots una miqueta ràpid per poder donar les gràcies a tots.
No, tranquil. Bueno, l'Enric ho sap, li he dit 40.000 vegades, jo he dit en antena moltes altres. Em sento molt orgullosa, a més molt emmirallada en la gestió d'aquest club. Penso que és cert el que diu l'Enric, que les persones que treballen voluntàriament i que no es veuen dins d'un club és el pal de paller precisament d'aquest club, i perquè les coses funcionin no es pot fer d'una altra manera. M'emmirallo en la persona de l'Enric perquè és una persona patidora, que ho dona tot, més del que podem saber. I tu deies abans el tema de les tres copes. Jo li dono moltíssim més valor a aquesta tercera, més que la primera i la segona, per tot el que ha hagut de passar, i perquè penso que heu demostrat una capacitat de resiliència que és brutal, tant el cos tècnic com els jugadors. Me consta perquè, a més, ara el meu fill està al club i me consta tot el que treballeu. i la veritat és que em sento molt, molt, molt orgullosa i estava enganxada a la tele. El meu fill també té 6 anys i estava, aquest és el meu club i això al final és el que no? És una mica el mirall dels nens petits i em vaig sentir molt orgullosa que el meu fill estigués veient a la tele un equip campió i que fos de Lleida.
Mm-hmm. Moltes gràcies, Vanessa. Ho saps que t'apareixen molt les teves paraules de tot cor, ho saps, de veritat.
Sí, que la tens infiltrada, la Vanessa, ara, eh?
Sí, i quan me va trucar per això em va fer molt feliç, ara, escolta, però bueno, els nens al final tot i que deixa provar diferents esports,
que sí.
Que provin i que facin. L'important és que facin esport, que veritablement l'esforç que fem els pares durant tota la seva formació, això al final val la pena.
No, i mira, jo sóc defensor del futbol, però crec que provar-ho, n'haurien de provar molts d'esports, la canalla, provar-los. I després, escolta, que es quedin amb el que vulguin, però provar-los n'haurien de provar molts. Ok, bàsquet, amb vol, provar-los.
Sí. S'ha de provar i llavors dir que faci el que més li agradi i sí. Amb el que més disfruti, de veritat.
Albert Escuer, va, que no us coneixeu amb l'Enric.
Encantado de conocerle, presidente.
Sí. Igualmente, señor Escuer.
No, jo ja fa molts dies, molts mesos que ho dic, no?, que se m'han esgotat els adjectius, no?, pel que fa a aquest club, personalitzat ara doncs, a l'Enric com a president, però també l'Albert, el cos tècnic i tota aquesta gent doncs, que no surt als mitjans, que potser no és tan mediàtica, però al final són els que aconsegueixen que la roda vagi girant rodó com toca, no? Llavors, més enllà de felicitacions, clar, una mica la pregunta ara potser és i ara què? Perquè, clar, ja no és que haguem tocat el cel, és que ens hem passat ja al tercer cel, no? Aleshores, i ara què, president? I ara el leitmotiv del club, ara quin és?
Uf, jo què sé, intentar sobreviure l'any que ve, perquè veritablement cada inici de temporada ja saps que és una miqueta allò amb l'incertesa, no? Bueno, ara primer que tot és intentar recuperar el nostre pavelló l'11 de setembre, espero que puguem fer-ho aviat i, bueno, perquè no continuo somiant, no? Perquè és que al final, si ens parem o no ens parem, potser no haguéssim aconseguit la primera, ni la segona, ni la tercera, no? I llavors, bueno, pues, escolta, els jugadors ara estan super eufòrics, el cos tècnic encara més, i l'important de tot això, que és el que deia abans, no?, que aquest grup humà, aquesta pinya, aquest coses que hi ha, que al final el treball d'anys d'intentar que els jugadors que siguin com a fills teus quasi, no?, donar-los aquest tracte que potser fa falta una miqueta, que no és a nivell professional, sinó que és com a nivell més familiar i més humà, jo diria més humà, fa que, pues, bueno, pues que jugadors com el Jepi Selva, quan li truco, me diu, hosti Enric, he parlat amb un amic meu i m'ha dit que tu os coneix i tal, que tinc molta confiança de què fa i amb el Lleida, i el meu amic me diu, ja has tardat 3 anys a vindre, no? I ostres, això al final, i que un jugador com Uri Díez, que ha jugat als millors equips de tot Europa, pues que al final ve aquí i ahir se m'abraça i me diu gràcies per fitxar-me, preci, no havia disfrutat ni havia guanyat mai una Copa d'Europa, he tingut que vindre aquí quasi al final de la meva carrera per fer-ho, no? Vull dir, aquestes coses són les que finalment t'omplen, que et parlen de tu a tu i et senten aquí com si fos que a casa serà Lleida i el que diem sempre, no? I aquella frase tòpica que diguem, no? Que ven una miqueta plorant perquè pensen, ui, va a Lleida, on sí. És això? Però llavors quan marxen tots plorant també, perquè s'enyoren i se l'estimen com si fos seua.
Doncs, home, i des d'aquí jo crec que hauríem de reivindicar, si us plau, que les empreses donin suport al Lleista. Des d'aquí també vull significar en el nom de l'Agustí Soler, de McDonald's Lleida, que sempre està a punt per donar suport a l'esport i en aquest cas al Lleista. I, si us plau, ja no sé què més ha de fer el Lleista perquè tingui un patrocinador com Déu mana i que... crec que les empreses ja s'haurien d'estar rascant la butxaca ja per la indemnització.
No, anava a dir, Enric,
jo em referia precisament amb això, no? O sigui, més alt, jo crec que no és impossible anar res en aquesta vida, però és molt difícil arribar més alt. Un nivell de puteig, em perdo per l'expressió, més alt que aquesta temporada, vull dir, també és impossible, sense la teva gent, en un pavelló que no és el que estàs acostumat, amb tot el que això ha implicat. Aleshores, jo quan deia i ara què, em referia amb això, no? Vull dir, o sigui, arribarà ja el moment de que les institucions donin un cop de mà, perquè no ens enganyem, en aquesta ciutat el 90% dels patrocinis venen via institucional, si arriba ja el moment de que pugueu respirar una mica més tranquil, sí. Perquè sí, avui és molt bonic fer la rua, però clar, el patiment que teniu la gent que esteu aquí no us ho sabeu vosaltres. A vegades potser, no ho sé, hi ha arribat el moment de que pugueu començar a respirar i, en certa manera, a disfrutar el 100% del que esteu fent.
És veritat, Albert, té tota la raó. No et puc dir que no.
Jo, Enric, et anava a dir, avui no parlarem de diners, però és que, clar, va tot tan lligat que, per desgràcia, i a més la vostra situació és tan singular, per desgràcia també, que has d'acabar sempre a morir amb aquest tema. La veritat és que ara podeu presentar un currículum ja que pocs equips poden presentar per dir, escolti, miri, qui sou vosaltres? Som aquests.
Veritablement, jo crec que el club en si ha fet els deures en tots els aspectes, no? Llavors, bueno, crec que falta aquest cop de sort i de dir, senyors, mira, vull aquesta responsabilitat social i jo que estic, soc d'aquí Lleida i m'agradaria que fos una empresa d'aquí i que digués, jo estic amb la llista i estic amb l'hoquei i estic amb la ciutat i estic amb tots els lleidatans, no? És una cosa més de responsabilitat social i de retorn una miqueta a la societat, sí. No?
President Enric Duch, com sempre, un plaer. Gràcies per acompanyar-nos avui en directe. Fes extensiu la nostra enhorabona a tot el teu equip tècnic, jugadors i familiars del Lleida Llista, que em consta que teniu una família molt gran. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres i ja et dic, com sempre, molt agraït pel vostre suport també i espero també que em pugueu tornar a trucar amb alguna altra fita.
I tant que sí.
Moltes gràcies a tots.
A gaudir aquesta tarda.
Vinga.
Adéu, Enric.
Adéu, gràcies. Bon dia.
5 minuts i arribem a les 2 de la tarda. Hi ha dos grans temes sobre la taula encara per parlar. Un és Marc Márquez, ja també és un personatge d'aquests que... quan ja et penses que ha fet una cosa inversemblant, doncs agafa ahir, i sí que és veritat que era el seu circuit talisma, un d'ells, i et torna a guanyar. Marc Márquez ve de passar un calvari, una lesió lletja, 3 operacions, una recuperació llarguíssima, no estava còmode damunt de la moto durant aquestes darreres setmanes, ha caigut 3 vegades, se'l veia que no estava còmode, va i guanya. Jo no sé què em de dir ja de Marc Márquez.
Bueno, per dir que és un lluitador nat i que
sí, això sí.
I que això se naix així, perquè si no en pots construir un lluitador nat. Ell naix així i aquest xiquet...
Reitero el mateix que li deia a l'Enric, que valorem en la justa mesura del que està fent, que ja ens hem acostumat a que guanyi sempre, ja.
A mi se'm va esborronar la pell, la veritat és que...
Jo vaig emocionar a casa, ho dic així, jo em vaig emocionar a casa.
Jo també, més que per guanyar, per tot el que, quan als micros, no, tots els sentiments que tenia, tot el que portava a dins, no, tot l'agraïment a la gent, no, fins i tot que va dir que havia desconnectat del món perquè no podia més, o sigui, que va trucar al Mike Duhan perquè li donés consells, perquè ell no veia el final del túnel. A mi em va esborronar la pell, més enllà del triomf, que és evident que és molt important per a ell, però a mi, com a esportista, la veritat és que em va sobtar molt, no?, la humanitat i com va parlar dels seus sentiments, que això crec que a qualsevol persona li arriba.
Bueno, és que deixant de banda de condicionants econòmics, que evidentment el Marc no té els problemes que té l'Enric, són exemples paral·lels, no?, de com s'agoten els adjectius, d'aquesta capacitat de resiliència i de com saber, doncs, bueno, aixecar-te dels moments més complicats. Però ara, bueno, lo del Marc, bueno, pues suposo que començarà a valorar els nostres nens, no? Vull dir, quan dintre de 30 anys se parli, hosti, va haver un pilot que era de Cervera, que va guanyar no sé quants mundials, que va ser capaç de fer això, vull dir, bueno, és un extraterrestre en aquest sentit. I lo d'ahir sí que és cert que, bueno, jo crec que tots estan, bueno, de fet jo m'esborrono ara una altra vegada.
Jo també.
Igual que l'Enric, només el Marc sap el que ha tingut que passar.
No, i a més veure la cara del Marc Márquez, perquè a més es va aguantar un munt de vegades, però va haver moltes vegades que ja no es va poder aguantar, vull dir que se li veia, fins i tot una vegada que es va aixecar la visera encara a la volta d'honor, se li veia els ulls. Ell, jo crec, bueno, crec, ell ho ha dit, i ho ha dit tan mesurat, però ho ha passat molt malament. Físicament i mentalment. Escolta, que ens queda un minut i no vull marxar sense, Albert, que m'expliquis el CB Lleida, el femení, ha aconseguit l'ascens, però explica'm exactament on estarà l'any vinent.
Lliga Femenina 2.
I això, que, futbol, i això quina categoria?
A segona.
Ah, o sigui, és la segona categoria estatal, eh?
Correcte.
correcte. En termes futboleros, bueno, estarà a la mateixa categoria que l'AM al futbol.
Doncs poca broma, també, eh? Vull dir, també és una cosa que podem començar a valorar, eh?
Sí, bueno, Déu-n'hi-do la feina que s'ha fet. L'any passat jo crec que van estar intel·ligents, i per el que sigui, perquè tampoc es va donar les condicions, doncs van renunciar a la possibilitat de Lliga Entrenadors, però estava sobre la taula aconseguir els despatxos. Aquest any ho han aconseguit a la pista. Ara el tema és el de sempre. Ara, sí, si això, els despatxos es podrà rubricar.
Però amb el suport del Força Lleida hi veus un millor futur?
Però és que, en principi, aquest conveni només és per les bases.
Bueno,
aleshores,
sí,
és una cosa que no acaba d'entendre, tot i que és cert, doncs, que ara el Força Lleida ja ha donat un cop de mà per poder cobrir aquesta fase d'ascens, aquesta tercera fase d'ascens. Bueno, tant de bo, tant de bo. A veure, la idea és el que vam comentar. La idea era aquest projecte comú de bàsquet, de ciutat, doncs, que aglutinés el masculí i el femení.
Bueno, és un pas més. La setmana vinent parlarem amb algú del CB Lleida perquè ens expliqui tota la història. Albert Escuer, Vanessa Ortega i Xavi Pérez, com sempre, un plaer. Gràcies. Gràcies. Que passeu bona revetlla de Sant Joana.
Igualment. Adéu, companys.
Vinga, que anem directes cap a les dues. Soc el Ricard Álvarez. Demà hi tornem a les 12:20, puntuals com sempre aquí, a Cope Lleida.
Consumo energético, la franja horaria de coste medio. Y si quieres olvidarte de las horas, descubre Única de Endesa. Y paga siempre lo mismo, consumas cuando consumas. Infórmate en endesaunica.com.